Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Un dia abans del previst, demà dissabte, la línia R2 Sud de Rodalies i els trens regionals que enllacen Tarragona i Lleida amb Barcelona i els trens regionals que enllacen també aquestes línies recuperaran el seu servei habitual, això si no hi ha cap retard d'última hora. Així doncs, el retorn a la normalitat a la línia R2 Sud arriba segons els tempos previstos pel Ministeri de Transports. Serà després de 19 dies d'alteracions per culpa d'una incidència que ha afectat el sistema de senyalitzacions de la línia. Sobre el terreny, operaris de DIF estan ultimant avui els detalls a Gavà per la posada en funcionament de la senyalització i els sistemes de comunicació del tram entre el Prat i Castelldefels. Així, al llarg d'aquesta nit, aquesta línia que Rodalies i els trens regionals de Tarragona recuperaran la normalitat que s'ha vist alterada des que el passat 1 de maig un incendi va inutilitzar tot el sistema de senyalització i comunicacions entre el Prat i Gavà. Unes setmanes en les que els usuaris han patit la reducció de trens i retards, malgrat que es van posar a la seva disposició autobusos com a alternativa en alguns trajectes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com els presumptes autors d'una agressió sexual a Terrassa. Els fets van passar aquest cap de setmana a Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
Concretament la matinada de dissabte als entorns del carrer de la Rasa, una zona d'oci nocturn al centre de Terrassa. Els dos detinguts haurien drogat una noia major d'edat amb alguna substància líquida i amb l'objectiu d'alterar-ne la voluntat. A continuació, els dos homes se l'haurien emportada a un domicili on l'haurien violada. Segons les primeres informacions dels Mossos d'Esquadra, la víctima presentava diverses lesions, però sense recordar el que havia passat. Les investigacions per localitzar els violadors van començar el mateix dissabte al matí. Per ara, es desconeix si els detinguts es coneixien prèviament amb la denunciant.
Canviem de tema. L'alcalde de Batea i candidat de la UPTA, Joaquim Paladella, ha anunciat aquest divendres una important implantació empresarial al municipi, una fàbrica de pantalles LED. Alubisa i DC LED crearan d'entrada una vintena de llocs de feina qualificats amb una inversió inicial de 850.000 euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
El grup Alubisa i DC LED instal·laran a Batea una fàbrica de panells informatius amb tecnologia LED. S'ubicarà en l'última de les parcel·les disponibles de l'Incasol, que el consistori comprarà per 240.000 euros. La nova implantació industrial suposarà la creació d'entrada d'una vintena de llocs de treball qualificats i una inversió inicial de 850.000 euros. L'alcalde de Batea i candidat a la reelecció per la UPTA, Joaquim Paladella, ha celebrat que es pugui crear indústria per diversificar l'economia de la zona.
Entenem que és una porta oberta a més oportunitats. Podem diversificar, crear indústria i crear llocs d'ocupació.
El grup té a punt els equipaments amb una inversió de 500.000 euros i compta amb un pressupost de 350.000 euros per a innovació. El director comercial de l'Ubisa, Antoni Muñoz, ha remarcat el compromís per contractar i formar persones del poble.
El primer que farem serà establir un procés de selecció per disposar dels recursos humans. El pla és fer un pla d'ocupació aquí, al municipi. Això requerirà de personal amb experiència que serà capacitat pel nostre personal.
La previsió és que la planta es pugui inaugurar en el termini d'un any.
I detingut a Salt, el gironès, un home reclamat pel Marroc, el qui buscaven des de feia 2 anys. Se l'investiga per haver comès presumptament delictes relacionats amb el tràfic de drogues, la falsificació de documents i la pertinença a organització criminal. Per tot això, se li demanen més de 10 anys de presó. L'ara detingut va ser localitzat en un establiment hoteler de Salt. Tornem d'aquí una hora amb més informació i fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona
Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el programa que, com sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Oller i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 19 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ja tenim sarau a hores d'ara en algunes comarques de Catalunya. Per exemple, les tempestes que estan descarregant als dos Vallesos, especialment al voltant de la ciutat de Terrassa, per exemple, en aquests moments. Al llarg de les immediates hores, aquests ruixats acabaran afectant a moltes poblacions de la Catalunya central, de l'àrea metropolitana de Barcelona, també del sud de Girona, però poca pluja de moment tindrem al Pla de Lleida, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Allà sí que acabarà plovent, però a últimes hores del dia, gairebé aquesta propera nit. Per tant, els ruixats que tenim a l'àrea central del país s'aniran desplaçant cap al sud. Sempre locals, no estarà plovent tota la tarda. I la temperatura, agradable. De fet, no esperem que faci gaire calor. A l'Alt Pirineu, de fet, farà molta fresca, fins al punt que estarà nevant per sobre dels 1.800 metres. El cap de setmana serà variable, amb matins més assolellats i tardes de ruixats, sobretot a la Catalunya central, que és on plourà una miqueta més al llarg dels propers dies. Ho seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats parlarem de l'èxit dels true crime i possibles perills. Entrevistarem Marc Balcells, que és professor del grau de criminologia dels estudis de dret i ciència política de la UOC. Tancarem la primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Pepe García, sindicalista, escriptor i karateca. Sabrem què és el que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana. Repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana i marxarem amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Bé, doncs és el moment de posar-nos al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Casinet de l'Espardenya ha fet públics aquest divendres els candidats a capgròs de l'any. Els candidats són Ildefons Argemí, membre del Club Ferroviari de Terrassa, Berta Bellán, pilot de trial, el xef vegà Juan Joven León, la cuinera Laura Bellostes, Jordi Dueso, comunicador i membre de Prou Barreres, Esther Lázaro, investigadora, dramaturga, actriu i documentalista, i Núria Salán, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Com cada any hi ha un apartat per a l'escarni que enguany correspondrà als carrers d'Arquímedes i de Galileu. La festa dels candidats a Capgròs està organitzada pel Casinet de l'Espardenya, la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana i l'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa. La festa es farà el dissabte 3 de juny, com sempre, a la plaça Vella. La ciutadania pot votar pel seu candidat preferit el dia de la festa o també enviar un correu a casinet.espardenya@gmail.com. El Capgròs escollit es farà públic el primer dia de la festa major d'enguany.
Gràcies, Sergi. I ara seguim a la comarca. Anem a la cocapital, a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El centre de cooperatives Mala Peça obre portes amb l'objectiu de fer xarxa, acompanyar projectes incipients, tenir veu comuna i obrir una llibreria de pensament crític al carrer Doctor Puig. Des de 2017, el moviment cooperatiu de Sabadell ha estat buscant un espai on instal·lar-se. Després de 6 anys voltant per diferents punts de la ciutat, ha nascut Mala Peça, unes oficines que inclouen diferents cooperatives locals. Ara bé, volen ser molt més que això, com ha explicat un dels seus impulsors, Eudald Griera.
Venim a ampliar el número de cooperatives i ampliar la capacitat del seu impacte, creixement i, per tant, de l'ecosistema. Volem crear un bloc socioempresarial, és a dir, venim també, d'alguna manera, a mostrar-nos com un múscul articulat, fort, amb molta més capacitat d'actuació davant de la resta del model mercantil i de les administracions públiques. Volem també, perquè no, aquest espai no ha de ser només un espai d'impacte que van fora així, sinó ha de ser un espai que ens sigui útil. Per tant, generem eines i recursos perquè siguem més fortes entre les que formem part d'aquesta cooperativa.
Actualment hi ha 22 treballadors. Al juny es presentaran 9 projectes nous. Durant el 2023 impulsaran 12 accions formatives i a partir de l'estiu habilitaran una llibreria de pensament crític.
Gràcies, Pau. Continuem el repàs a l'actualitat. Ara des de Badalona, Andrea Romera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Un informe de la Comunalitat de Badalona Sud recomana elaborar un pla d'habitatge local per tal de pal·liar els problemes que pateixen els barris d'Artigues, Sant Roc, El Remei, Gorg, La Mora i Congrés. El document recull un seguit de propostes adreçades al govern que es conformi després de les eleccions municipals. Es tracta d'un estudi pensat per plasmar amb xifres la realitat que viuen dia a dia les entitats socials que treballen sobre el terreny. És el cas de la plataforma Sant Roc Som Badalona, que participa a la Comunalitat de Badalona Sud i posa cara i veu als qui pateixen en primera persona l'emergència habitacional. Escoltem Carles Segués, membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona.
La nostra activitat potser no ens permet parar a reflexionar, sempre anem d'una emergència amb una altra. Llavors tot aquest treball que s'ha fet doncs és un procés de reflexió i un contingut doncs, que ens permetrà a partir d'aquí veure i contrastar coses.
Les xifres de la manca d'habitatge social que es reflecteixen a l'informe posen de manifest la situació de desigualtat social que existeix als districtes estudiats, una circumstància que s'agreuja fins i tot dins dels mateixos barris, com és el cas de Sant Roc, on algunes zones s'han rehabilitat i d'altres tenen edificis molt envellits. Precisament l'estudi assenyala la rehabilitació del parc d'habitatge com una assignatura pendent a Badalona.
Gràcies, Andrea. Seguim al litoral, ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Un dispositiu policial conjunt de la policia local del Prat, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desallotjat aquest dijous a la tarda per ordre judicial l'edifici d'oficines i el descampat de l'antiga paperera. La desocupació de l'espai és la culminació d'una operació amb què els cossos policials treballen des de fa setmanes per tal de donar resposta a la inseguretat que havia denunciat setmanes enrere al veïnat de l'entorn. Ho explica el sotscap de la policia local, Gustavo Molina.
Fruit d'aquesta percepció ciutadana d'inseguretat i de forma coordinada amb Mossos d'Esquadra i Cos Nacional de Policia es van establir 5 dispositius. Concretament era a la zona de l'estació de Renfe del metro i mitjançant aquests dispositius d'identificació, saturació i a més, es van identificar més de 120 persones.
A l'edifici hi malvivien, segons fonts oficials, una quinzena d'homes que han estat desallotjats sense incidents. A l'operatiu també hi ha participat el SEM, així com els serveis municipals d'acció social, salut pública i urbanisme. El consistori, de fet, ha ofert atenció a totes les persones desallotjades i s'ha atès a les 4 que ho han sol·licitat. La resta ha rebutjat aquesta assistència. L'Ajuntament ha decretat que l'edifici és inhabitable per la manca de seguretat i salubritat de l'espai. Al marge d'això també es manté una vigilància permanent de l'indret per evitar noves ocupacions. L'edifici de la Paperera, abandonat des de fa més de 10 anys, forma part del futur barri de la Seda Paperera, que s'haurà de desenvolupar en els propers anys. De fet, aquest és un immoble catalogat com a patrimoni cultural local que s'haurà de recuperar i rehabilitar per acollir-hi equipaments.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El gimnasta castellarenc Sergio Kovacs va proclamar-se el passat cap de setmana campió de la Internacional Junior Team Cup a Berlín, Alemanya. L'atleta va fer sota els colors de la selecció catalana. Alemanya, de les 6 proves disputades, Kovacs va ser el millor en salt i en elles, sent el segon en barres i sumant un total de 78.000 punts. La gran trajectòria gimnàstica de Kovacs continua als seus 17 anys després d'haver pogut superar els problemes de nacionalitat que des de petit l'havien deixat fora de les classificacions nacionals, però no de les regionals, on la catalana el va deixar participar amb normalitat. A banda de solucionar-ho i assolir la nacionalitat, aspecte que li havien negat per ser fill de pares romanesos, tot i haver nascut a Castellà del Vallès. Avui dia és un dels millors puntals de la selecció espanyola de gimnàstica i ha traslladat la seva residència a Madrid, on forma part del grup integrat al centre del rendiment i participarà en els Jocs Europeus que es disputaran a Maribor, Eslovènia, del 22 al 30 de juny.
Gràcies, Rocío. Des de Sant Cugat us expliquem que la Batuescola suma 10 anys d'activitat social i cultural a Sant Cugat. Per celebrar la fita aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge, l'entitat omplirà la ciutat amb diverses activitats. Ens amplia aquesta informació Albert Soler.
Entre les activitats més destacades, la coreografia participativa de percussió corporal, on tots els santcugatencs estan convidats a participar-hi, i el sopar de germanor a càrrec de la Floresta Contra Fronteres. Amb més de 300 alumnes i desenes de grups d'adults i en presència a totes les escoles públiques de la ciutat, aquesta entitat, sense ànim de lucre, ha desenvolupat al llarg dels anys un projecte terapèutic, artístic, amateur i de lleure a l'abast de tots els ciutadans. Un dels fundadors de l'entitat, Xavi Rocamora, ha explicat a Cugat Mèdia els motius pels quals agrada tant les batucades.
La batucada té aquest punt, com qualsevol conjunt de percussió, que és molt immediat. Llavors, de seguida sona. Aquest és el primer. El segon és que és molt divertit perquè és música que sempre es fa en grup. Llavors, el tema de tocar en conjunt, de les relacions humanes que es donen entre les persones quan estàs fent art junts, és molt poderós. I el tercer és que és un estil de música que és per fer festa.
La tasca social de la Batuescola ha anat evolucionant. El seu projecte inicial, que encara continua vigent, era apropar la percussió als més petits. Avui dia formen part de l'oferta extraescolar de totes les escoles públiques de Sant Cugat, com també d'algunes de Cerdanyola i de la Garrotxa.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els True Crime, els programes basats en crims reals, estan creixent en audiència i l'estudi TGI Global Quick View de Kantar revela que només els superen les comèdies entre les predileccions dels espectadors. És un gènere, però, que també pot comportar algun perill. Avui volem parlar sobre aquest tema, per això hem convidat el Marc Balcells, que és professor del grau de Criminologia dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per convidar-me, un plaer estar amb tots vosaltres.
A veure si en traiem l'entrellat de tot plegat avui. Deixa'm que saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Marc, on diries tu que rau l'èxit d'aquest tipus de programes que estan basats, com dèiem abans, en els crims reals?
Mira, és innegable el filó que això ha provocat ara aquesta moda, eh? I dic ara moda i actual, perquè de True Crime en tenim des que en Truman Capote, per dir-ho així, a Sang Freda, va decidir saber què havia passat amb els Holcomb allà en un petit poblet perdut al mig de l'Amèrica rural. Però sí que és veritat que ara tenim el poder, sobretot, de l'audiovisual. Tenim les imatges, tenim els podcasts, tenim els documentals, les docusèries, fins i tot molta literatura que ha continuat explotant aquest gènere i, per tant, s'ha conjurat això. Ara, això seria pel que respecta a l'èxit de l'actualitat, és a dir, que productores hagin vist tot el tiró que té i, per tant, que hagin volgut invertir en bons productes de qualitat per això, perquè també veurem que hi ha una mica de tot. L'èxit, però, és tan antic com el temps, perquè nosaltres som humans i el que volem és que ens expliquin històries i en el mateix títol ja tenim la clau de l'èxit, True i Crime. Per una banda, per la part de Crime. Sí. És a dir, jo, per exemple, sóc un gran aficionat de la novel·la negra. Sí. I aquesta part, no, doncs sempre hi ha aquesta mena de puzzle, per dir-ho així, en la qual hi ha una història, en la qual hi ha un culpable, volem esbrinar qui és aquest culpable, què ha passat. I, a més, tenim l'adjectiu de true, no?, de vertader. És a dir, és una història que, a més, sabem què ha passat. Sabem que no és cap invenció estranya, sabem que no és cap cosa que un escriptor hagi decidit, doncs, liar la troca i reblar el clau i dir, ostres, ara faré, no sé, un crim que sigui molt estrany. No, moltes vegades ens trobem veient aquests productes que la realitat supera la ficció i, per tant, ens interessa saber-ho. Tenim aquesta curiositat humana, Jo diria, més enllà d'aquest morbo que diuen, no, és que és molt morbós, és que, clar, el morbo que provoca... No, és simplement que nosaltres, com humans, ens agrada sentir històries i ens agrada sentir aquestes històries de crims, també.
O sigui, que és una combinació perfecta. El fet del crim, o sigui, aquesta acció, i després el fet que sigui real, no? És com si fos la tempesta perfecta.
Exacte, sí, perquè, a més, és una cosa que a mi m'agradava comentar arrel d'aquesta última temporada de crims, no? És a dir, una cosa que és interessant també del True Crime és que pot adoptar moltíssimes formes. És a dir, per exemple, en aquesta temporada de crims, per citar un producte, potser el nostre gran producte de True Crime aquí a Catalunya, hem tingut des d'un tema històric, com era l'atracament d'aquest banc als anys 80, hem tingut des del primer cas en el qual es va identificar a un perpetrador per les marques dentals, però True Crime pot adoptar moltíssimes formes. Jo, per exemple, que sóc un gran consumidor de True Crime, perquè no només sóc un investigador que m'interessa veure l'element cultural i criminològic d'aquest producte, sinó que també m'interessa com a espectador, doncs acabo de veure el de Bernie Madoff, que en el fons no tracta d'un assassinat, tracta d'una crisi financera i com una persona va poder navegar aquestes onades estafant amb milions de persones. Per tant, no sempre ha de ser el típic cas d'una persona que a més pot ser dona, que hagi mort d'una manera molt terrible. No, el true crime pot adoptar moltíssimes formes i fins i tot una forma que a mi m'agrada molt que adopti el true crime és una forma de denúncia. És a dir, que tu puguis arribar a utilitzar una història real per dir, escolti, això no s'ha fet de la manera que s'hauria d'haver fet. Aquestes persones han estat injustament acusades per un fiscal o la policia, doncs jo què sé, no? Doncs no va fer bé la seva feina. I per tant, el true crime és molt fàcil, no?, utilitzar aquesta actitud snob de dir, ostres, això és una narrativa sanguinolenta, provocativa, bé, no, és una narrativa, evidentment, d'un fet delictiu que ha succeït. Pot adoptar mil formes, pot adoptar mil formats, pot adoptar una postura de denúncia, i això és el que jo crec que també fa que el gènere estigui viu. La gent que d'una forma reduccionista pensa, ostres, clar, és que els que miren true crime són aquest tipus de gent, ui, que... No, és a dir, jo conec molt bons true crimes produïts pel New York Times, pel New Yorker, que són grans diaris o revistes d'investigació periodística i que, per tant, adopten unes formes molt dignes.
De totes maneres, aquest programa, aquests programes, parlem sobretot de crims, perquè és el que veiem més, tal com estan fets, tal com estan dissenyats, aquestes repeticions d'imatges, aquestes repeticions de situacions, influeixen a que la gent s'hi enganxi més?
Jo crec que sí. És a dir, a veure, nosaltres tornem una mica a l'inici, no? Que dèiem, ens agrada que ens expliquin històries. I si ara tenim la gran sort de que grans productores poden invertir en un producte audiovisual amb unes imatges, amb una música, amb uns greus, no? Aquesta cosa així més nocturna, aquests títols de crèdit, d'aquest cinturó industrial que sembla que es vingui a ser com una mena de forat negre, no? Que ens empeny cap a la foscor. Doncs, home, doncs, clar, a nadie li amarga un dulce, no? És a dir, són unes molt bones entradetes que et permeten, doncs, ja anar-te posant en situació. Jo què sé, penso a la típica escena, al que estàveu dient ara, no? D'aquest programa, un gat allà com espantat, ai, què haurà passat, o unes petjades... Clar, tot això t'ajuden a situar-te molt bé. I penseu una cosa, és un producte que et portarà molt més enllà de, per exemple, una bona investigació periodística sobre paper. Compte, vull dir això, eh? És a dir, sobre paper tu ja t'hauràs de fer les teves imaginacions, les teves cabales, t'imaginaràs com era aquesta persona, a no ser que sigui, no sé, el típic llibre que ve acompanyat d'unes fotografies a color, etc. Però clar, el producte audiovisual, ja sigui en podcast, que hi puguin posar aquests efectes de so, clar, amplifiquen el missatge narratiu d'una manera que sí, evidentment, t'atrapa molt més, està clar.
Només la frase aquesta de basat en fets reals o tot això que veureu ha passat, no només és un atractiu pel true crime, sinó inclús hi ha moltes pel·lícules que ho posen i la gent sembla que tingui com més interès, no?, si està basat en fets reals, no?
I fixeu-vos, i què estem esperant d'aquestes pel·lícules? Bé, bueno, almenys, parlo per mi, que arribi al final i llavors apareguin, abans dels títols de crèdit, doncs la tal ara viu a l'estat de no sé què, i és mare de tants fills, etcètera, etcètera, i ha sobreviscut, ha refet la seva vida, a l'altre, està a la presó, complint cadena perpètua, etcètera, etcètera. Ho dic perquè, sobretot, això, també hi ha un element molt important, tornant al tema de la narrativa, i això ho estudiem els criminòlegs i els que estudien també temes de víctimes, i és aquesta creença en un món just, no? Així com en la novel·la negra el que ens acaba d'agradar és que a la llarga sapiguem qui ha estat el culpable, a ser possible, a més, amb el true crime, perquè ja l'ha afegit de què ha succeït, ens agrada sapiguer que aquesta persona, la víctima, per exemple, doncs més o menys ha pogut refer la seva vida, l'autor del fet està entre reixes, perquè ens reafirma aquesta creença en un món just, no?, de que les coses funcionen. Tristament, també s'ha de dir, i torno a aquest tema de la denúncia, moltes vegades els sistemes penals van sobrecol·lapsats i, per tant, no sempre funcionen de la manera òptima com haurien de ser. És a dir, no tots els delictes són detectats, o a vegades hi ha errors judicials o hi ha errors policials, i escolta, doncs la història no pot acabar bé. I clar, això el que fa també és despertar-nos aquesta cosa de dir, ostres, compte, no? Perquè a vegades la realitat és així i no tots els finals són finals feliços.
Aprofundint en alguns estudis també que s'han publicat, el principal consumidor sembla ser que és el públic femení. No sé si és per alguna causa concreta o hi ha algunes explicacions de per què és la dona qui s'ho mira més o qui li agrada més.
Bé, mira, això he de dir que és una cosa, jo que, bueno, soc, no vull dir que sigui un mega expert en el tema com a criminòleg, perquè és un tema que vaig treballant-hi a poc a poc, però sí que és veritat que és una tendència que m'he trobat en molts estats, en diferents països, és a dir, encara que parlis d'Amèrica, és una tendència que es dona molt i fins i tot alguns true crimes han recollit aquest element. Me'n recordo el llibre de la Michelle McNamara, que aquí es va editar, i és un llibre molt interessant perquè parlava d'un cas d'un violador en sèrie que actuava a la zona de Califòrnia durant la dècada dels 70, 80, i no el detenien, fins que, bueno, ella va fer com una mena d'investigació, i això és veritat que també és un tema que trobo molt interessant, no?, aquests investigadors aficionats, i sí, és veritat, quan llegeixes sobre aquest tema es troba que molt d'aquests investigadores o usuaris són dones. A veure, evidentment, com amb tot fenomen sociològic i cultural, aquí fer una correlació de causalitat és complexa. És a dir, no hi ha un tret específic que per fer que siguis dona o home t'atregui més o menys un determinat producte cultural. Sí que és veritat que hi ha determinats productes culturals que els escrivim més a un gènere, però no hi ha una relació, per dir-ho així, determinista, basat en trets biològics, etcètera. Sí que s'ha dit moltes vegades que les dones acaben de trobar aquesta simbiosi amb el true crime perquè, per una banda, doncs, diuen, bueno, estan descobrint doncs, tècniques de supervivència, no? Se diuen, clar, això que li està passant a aquesta noia en aquest documental, doncs mira, clar, si això em passés de mi, jo actuaria d'aquesta determinada manera, o inclús et pot ajudar a anticipar el delicte, és a dir, ostres, jo què sé, doncs en aquesta història, aquesta noia estava passejant per un determinat lloc, a una determinada hora, doncs jo, en la mesura del que pugui, doncs mira, doncs ho intentaré evitar, és a dir, aixeca això que anomenem banderes vermelles, no? I bé, també és veritat, un altre tema, moltes vegades, i això és un tema culturalíssim, des del punt de vista de la víctima, sempre a tu diu, a tu pregunta, pensa en una víctima, automàticament segurament molts de nosaltres pensarem en una noia, i per això moltes vegades diem, no?, aquesta victimologia de la caputxeta vermella, és a dir, aquesta noia que va per un lloc que no, que és més desert, que no hi ha tanta gent, amb una bona finalitat, però llavors resulta que és un llop i patapam. Sí que és veritat que victimològicament això succeeix. Cert també és que això no succeeix amb tanta freqüència com succeirien uns altres fets, però sí que és veritat que, bé, això fa que, per exemple, una espectadora pugui identificar força amb determinats tipus de víctimes que puguin aparèixer en el producte True Crime, sigui un llibre, sigui un podcast, sigui un documental. És a dir, en això és clar que la variable gènere ens incideix a tots de forma diferent, i per tant, jo puc estar veient un documental d'una nena desapareguda, segrestada, i jo com a Marc Balcells, senyor de 43 anys d'aquí de Barcelona, doncs segurament tindré una empatia completament diferent amb una altra persona d'una altra variable, poseu-li amb una determinada edat, etcètera. Jo, per ara dir-vos l'anècdota, això que us estava explicant, no? Ma mare, senyora de 78 anys, al barri del Guinardó de Barcelona, doncs prefereix no veure aquests documentals perquè viu en una casa sola i, per tant, doncs, és a dir, ja m'enteneu, cada persona entra en aquest producte d'una manera diferent, amb la nostra pròpia motxilla, amb la nostra pròpia història. Alguns haurem estat víctimes d'un determinat crim, alguns altres no. I, clar, evidentment, i no oblidem, estem exposats a un medi on doncs rebem contínuament notícies en el nostre mail, i així com abans, en el mail o en el mòbil, així com abans ens passaven els fets més desapercebuts, ara, a la que hi ha una tendència d'una determinada conducta delictiva, moltes vegades veureu que se solen repetir, perquè afloren més en aquell moment immediat en el que ha passat això. I això vol dir, doncs, que, clar, evidentment nosaltres tenim una determinada por al delicte. True crime o no true crime? És a dir, una persona que no consumeixi true crime tindrà una determinada por al delicte. I aquesta determinada por al delicte, de nou, estarà marcada, doncs, per aquestes variables que us dic, la seva edat, el seu gènere, la seva orientació sexual, el seu estatus socioeconòmic, el barri on viu, i per tant, doncs, així seguirà el món fins al final. Sí, sí.
Marc, molt breument, ja acabem. Ens pot afectar negativament massa consum d'aquests programes? Hi ha algun perill?
Sí, s'ha arribat a dir, hi han arribat estudis que han arribat a trobar això. Però, compte, el que s'ha de dir és que el que hi ha és un consum excessiu en aquests casos, que és el que no recomano absolutament a ningú. Primer de tot, perquè si podeu també consumir altre tipus de productes, potser fins i tot un pèl més alegres, doncs també anirà molt bé, no? Però sí que és veritat que un consum excessiu s'ha arribat a correlacionar amb estats d'alerta, una major por al delicte, canvis en la nostra manera de comportar-nos, fins i tot en situacions extremes, doncs una reclusió més a dintre de casa, un visualitzar de forma recurrent escenes de crims, però també compta amb això, perquè sí que és veritat que s'ha de portar a l'extrem, és a dir, que pràcticament hauríeu d'estar constantment consumint de forma compulsiva true crimes, i a més, com us dic ara, no tots els true crimes són d'escenes violentes, etc. És a dir, hi ha true crimes que venen a fer denúncia, hi ha true crimes que són de delinqüència de coll blanc, etc, etc. I a més, en el fons, jo també ho pensava com a científic, dic, clar, home, que a mi m'estiguin dient que el true crime em pot portar a ansietat o a un estat d'alerta persistent, doncs jo com a persona que de tant en tant pateixo una mica d'ansietat, doncs em dubto que sigui el true crime. És a dir, que a vegades, de nou, trobar aquestes correlacions és complexa, perquè clar, jo estic patint una mica d'ansietat, però és perquè està veient aquest true crime, o és perquè en el fons, escolta, a la feina vaig molt estressat, o perquè, escolta, ja tenim prou com per estressar-nos i tenir ansietat només vivint en el món que vivim actualment. Si no sé què era, hi ha guerra, si n'hi ha guerra hi ha tema econòmic, si n'hi ha tema econòmic hi ha... Per tant...
És a dir, Marc, que com tot, amb un consum moderat seria suficient, no? Podríem
sí,
dir.
I escolteu, gaudim-ho i pensem clar que en el fons és un producte, i és un producte periodístic. Jo moltes vegades,
sí, sí,
quan em diuen, ah, clar, és que clar, no és Truman Capote això. Bueno, a veure, compte, perquè tampoc hem d'anar... Sí que és veritat que hi ha true crime que és molt d'estalé i que avui en dia molta gent també s'ha llançat a generar continguts de true crime i no generen amb tota la cura que s'hauria de generar cap a la víctima, cap a la història. Aquest sí que potser és... El true crime s'ho recomanaria de... Bueno, si veieu que la cosa és molt d'estralera, en el sentit de que és una mica falta el respecte, etc., doncs no sé si això ho hauríeu d'estar veient, perquè tampoc... Però si és una bona investigació periodística... Jo crec que, com tot producte, pot consumir.
S'agraeix, efectivament. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per aprofundir en aquest fenomen. Avui ens ha agradat parlar del tema i ho hem fet amb tu. Professor del Grau de Criminologia dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Marc Balcells, molt bona tarda i moltíssimes gràcies.
Una gràcies.
Que vagi adéu molt bé. Adéu-siau. Sergi, d'aquí res, una estona, doncs ens parles de cinema, no? Com cada divendres, estrenes, cap de setmana...
Estrenes, cap de setmana i un festival que està en aquest moment en el seu millor moment. Sí.
Perfecte.
Farem alguna menció.
Fins d'aquí una estona, doncs.
Fins ara.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem ara en aquesta recta final de la primera hora del Connectats a fer tertúlia. Avui la farem acompanyats del Jordi Molgó, que és administrador jubilat, i el tenim aquí a l'estudi. A Sant Cugat, Jordi, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Molt bona tarda. No plou, no?
No, de moment no, i no perilla de moment tampoc.
No, no, ho portem així tota la setmana esperant. A veure què tal temps fa a Sabadell. Míriam Ocendo, mestra i activista, bona tarda.
Bona tarda, doncs aquí bueno, ha caigut un bon ruixat aquest migdia, que el celebrem.
Sí? Sí. Però ja està, no?
Ja està, i que pari, sisplau, que tenim l'Ambassat, un festival de música alternativa.
Ambassat,
Ambassat, no es podria dir d'una altra manera.
I esteu un risc avui.
Que fins dilluns no plogui.
Val, o sigui que el cap de setmana... És que això, si fos per peticions, jo crec que no plouria mai. És veritat, és veritat. No sé si tindrem la tercera pota de la tertúlia. Estem a veure, gestionant, però de seguida que tinguem notícies us les comunico. De moment, amb el Jordi i la Míriam anirem fent en aquesta tertúlia de divendres. Avui tenim uns quants temes, diria que dos d'ells són prou interessants i podríem estar xerrant fins que s'acabés el programa. Un d'ells, si us sembla, començarem per la crisi demogràfica, perquè, a veure, això ja no és que sigui notícia, perquè ja venim de camí, però continua la tendència. La informació que us facilitava parla de la caiguda d'un 10% dels naixements respecte del 2019, i evidentment aquesta ja no és una notícia.
Sí, no.
Vull dir, i ara cada vegada hi ha menys criatures, menys dones que apareixen, però és que tot plegat, si féssim la fotografia de la societat actual, hi ha tantes circumstàncies, tants factors que provoquen que estiguem en la situació que estem, però que és interessant d'analitzar.
Sí, la veritat és que és un tema que no s'acaba, eh? Vull dir, n'hi hauria per parlar hores i hores. Jo de fet, sempre m'ho he mirat amb un enfoc una mica que és un tema de societat. És a dir, que no és tan sols un tema de que no neixen nens, de que els pares no estan per la labor, no és aquest el tema. El tema és social, és dir, no... Al principi, recordo jo, al principi, quan era jove...
Ara no ens explicaràs una batalleta.
No, que va, en absolut. Donàvem la culpa de que no venien els nanos perquè feien falta guarderies i nosaltres havíem d'anar a treballar. Vam solucionar les guarderies, entre cometes, mig solucionat. Sempre hem tingut una excusa. Per tant, és un mal social. És un mal social en el sentit de que ens hem organitzat, de que hem d'estudiar, després d'estudiar hem de començar a treballar, que hi ha problemes per començar a treballar, que després no tenim l'accés directe a la vivenda i costa molt, de que no guanyem prou, de que no sé què... Clar, tot això és un tema social que fa moltíssims anys. Jo et diria que des dels anys 85 o 86...
Però després hi ha un altre element, que és la incorporació de la dona al mercat laboral.
En la teva època.
Tu parlaves de les guarderies,
sí.
És que segurament hi havia moltes mares que estaven a casa cuidant els nens.
En aquell moment no.
Sí. No?
No.
Com que
en
no?
Els anys 80 les dones treballaven tant com treballen ara, eh?
Però potser, jo diria que sí que hi ha una certa diferència, evolució,
sí.
No?
Sí, ha anat a pitjor, diguem-ho així, o ha anat a millor, perquè les dones estan treballant
més. Clar,
depèn
de com ens ho mirem.
Exacte. Però les dones ja treballaven en aquells moments, i jo ho recordo perfectament. I a més,
bueno, però no tanta quantitat de dones treballaven. En aquell moment, a més, abans hi havia una cura més comunitària, avui en dia és molt més individualista, per pors, perquè no tenim temps, perquè ja ens consta conciliar-nos amb nosaltres mateixes i amb les nostres famílies, com per conciliar amb tot l'edifici o amb el veí del costat o amb el cosí. Llavors penso que tots aquests temes també han afectat al plantejar-ho. Bueno, amb mi no hi compteu per augmentar aquest número
de... Home, no ets la primera, Míriam?
No.
Vull dir, no hi compteu també perquè penso que hi ha altres raons que ens estem plantejant moltes dones i homes també que ara mateix estem en edat de ser mares i pares, no? Que és, per una banda, la crisi climàtica. No sabem quin món estem deixant, que això evidentment hi ha molta gent que li preocupa molt, altres que no, que evidentment tenen altres motius, però parlo ja més a nivell del meu entorn, que això ens ho plantegem moltes vegades. El tema de la conciliació, com ja parlava, és molt complicat poder donar, o sigui, aquest doble barem, no? De vull treballar, vull fer X coses, tenir X projectes a la meva vida més enllà de la feina, i potser una criatura no hi cap en el sentit de...
Prioritats.
No li, no? Exacte, prioritats. En canvi, tinc amigues que la seva prioritat, pel que sigui...
Ser mare.
Perquè és ser mare i ho volen donar tot, i a vegades no ho poden donar
tot, no arriben.
Se senten culpables, no arriben. O sigui, és un món que és per ficar-s'hi, perquè jo ara que començo a tenir amigues que tenen
criatures,
és complicat, no? I cada cop se'm treuen més les
però
ganes.
Però a mi, de veritat,
també.
Que em crea una sensació estranya, perquè no és la primera vegada que escolto aquest argument, Míriam, sí. Que té a veure amb tot el canvi climàtic, totes aquestes coses que s'estan
molta
fent...
Són molta gent al món, ja.
Clar, que...
Vull dir, hi ha quasi 8.000 milions de persones habitant aquest planeta que no dona per més. O sigui, estem escurant els últims recursos que ens queden, pel que és a petita escala, sí, però a gran escala encara queda molta feina per passar a les renovables. Ens estem carregant tot, totes les estructures.
És com és un gest, jo diria que super generós.
És perquè... que si vull un fill o una filla, jo ara mateix el que faria si pogués seria adoptar. Penso que per altra banda hi ha moltes nenes i molts nens que per els motius que siguin no tenen família o tenen una família que no es pot fer càrrec d'ells i d'elles. Per tant, penso que si tens aquesta necessitat de maternar, igual que abans es tenien 5-6 fills, no et dic que et perdis l'experiència de tenir, d'estar embarassada, que això és una altra història, que molta gent doncs vol viure això. Però, ostres, si en vols tenir 3 o 4, no sé, jo ho veig d'una manera que potser en tindria un i després adoptaria un altre. Però això és molt fàcil dir-ho des d'una posició en la qual no tens cap ni tens intenció de tenir fills
al teu càrrec. Clar, però és que aquesta situació condiciona després moltes altres coses. O sigui, la primera que ens pot passar pel cap, no hi ha tants naixements, la població s'està envellint, cada vegada la mitjana
és una altra.
Doncs, és més elevada, o sigui que la piràmide de la població, aquelles representacions que dèiem, doncs està canviant.
Sí, oi tant.
Sí, la jubilació a mi no sé qui me la paga.
Clar. O sigui, hi ha una quantitat de factors que queden implicats i afectats per aquesta qüestió de la demografia, que és que ja veurem quina és la fotografia d'aquí uns anys.
També penso que els fluxos migratoris van canviant, no? I que vam tenir certs booms a principis del 2000, que ara molta gent d'aquí s'està movent cap a altres països d'Europa i de Latinoamèrica i d'Estats Units. Vull dir, penso que hi ha molt moviment i que ha de ser així. El món és per tothom i que per necessitats t'has de moure, no? El tema és tant com regular tot això per poder fer...
Si ho sabrem
doncs
fer.
La qualitat de vida doncs, no baixi per tothom, sinó intentar que on hi ha més mancances s'intentin doncs, equiparar a altres països on tenim un estat, o teníem un estat del benestar lluable i envejable.
Però...
Ara... queda la cosa una mica més.
Queda l'aire, perquè per Antuvi, ara, en aquest moment, se'ns en van gent formada amb experiència, van a treballar a qualsevol lloc d'Europa, o i d'Inglaterra, i nosaltres haurem d'absorbir una immigració que no estarà tan preparada, que no podrem cobrir les seves necessitats.
Igual com quan Espanya es va moure cap a Alemanya i França.
Exacte.
Llavors, això és un cicle i cada generació viu els seus cicles migratoris, no n'hi ha ni millors ni pitjors, sinó els necessaris segons aquells efectes polítics, socials que hi ha.
Us apuntaré una altra qüestió que ve relacionada amb un tema que parlàvem ahir, sobre el tema del canvi climàtic, no? Mm-hmm. I jo explicava una informació que vaig veure ja fa uns anys, que parla de com anirà canviant el clima al que estem acostumats, anirà canviant amb el temps, amb el pas dels anys. Mm-hmm. És a dir, aquí ja jo crec que ja estem pràcticament en el començament, tindrem el clima que tenen a Àfrica, sí. I el nostre clima passarà a l'Europa central, per entendre'ns. Això també provocarà fluxos migratoris.
I tant, i molts.
I és lògic i normal, no?
Sí. El que passa que, esclar, quan arribem al Pol Nord, se'ns acaba la Terra.
Se'ns acaba.
I què farem?
No li podem donar la volta.
No, haurem de saltar a l'altra banda i dir no. A veure,
ja hi ha gent que està dient que està construint no sé què, altres planetes, no? Que vol construir a la Lluna.
Però la ciència, els científics, estan parlant, ells calculen que a mitjans d'aquest segle XXI, mitjans una mica més, si convé, el clima que tindrem el comparen amb el de Marroc.
Sí.
O sigui,
és que d'aquí un temps el desert del Sàhara,
la desertització d'Almeria no és algo nou tampoc, i cada cop es veu més en imatges. És impressionant aquestes imatges de satèl·lit quan et posen qualsevol lloc conegut i dius, ostres, no? En qüestió de 20 anys només, perquè no és res, és un no res a nivell de història. En la desertització de molts espais d'aquí mateix,
per tant,
de la península.
Els experts apunten que ho haurem de confiar o de dependre de les migracions, que serà el que... Però
hem començat a fer-ho,
Ho sabrem fer, aquest és el tema, sabrem fer.
Aquest és el problema. Fixeu-vos, el president Sánchez, que ha estat als Estats Units, ja s'ha ofert a admetre una sèrie d'immigració que arriba allà i que vinguin
controlada.
Exacte.
És que però no queda un altre entendre això. Jo penso, com a humanitat, no ens queda un altre.
Exacte.
O ho patirem totes.
Exacte.
O sigui...
Sí, això va així.
I aquesta gent que està en contra de la migració, no sé on es fica.
Ara que estem d'eleccions.
No sé, exacte. Vull dir, ara que estem d'eleccions, ens aprofito per donar un missatge.
Exacte.
I que, sisplau, totes aquelles persones que no aproven la migració, doncs que es facin un pensament com a ésser humà, i que vegin on anem.
Exacte. Sí, és que si no hi haurà...
Sinó que no es moguin ells, quan passin coses, que no es moguin ells, ara què els hi passa?
Exacte. El que passa, que volia dir, és de que, si no, la renovació generacional és que no es donarà, i aleshores és que, bueno...
Mira, tu parlaves abans de les guarderies, i ara m'estic imaginant, d'aquí uns anys, que faltaran casals d'avis, hospitals...
I tant.
Més metges, més infermeres...
De tot.
Guarderies, perdoneu, però ara es diuen llar d'infants ja fa uns anys, perquè guarderia era com de guardar, i llar d'infants hi ha una implicació educativa, i com a mestre em veig amb l'obligació a mi mateixa se m'escapa també aquesta paraula.
No, però ho dic perquè fan servir la mateixa terminologia que apuntava el Jordi.
Sí.
A la seva època sí que eren guarderies.
Eren guarderies,
I
van haver manifestacions per obrir una guarderia, No us ho perdeu, vull dir, és que esclar, sortíem del franquisme.
Veia molt aquesta resposta, no, de quan el veïnatge demanava alguna cosa i es mobilitzava. Ara com anem com més a individuals, ens costa fer aquestes mobilitzacions per necessitats comunes, perquè no ho sabem, no les compartim. Penso que tot això ens ajudarà en aquest futur món, no, que estem parlant, que serà una mica més complicat. Viure i cobrir lo bàsic, no?
Sí. Hi havia una pel·lícula que es deia El segle XXI, o alguna cosa així, no em voldria equivocar.
Però si ja hi som.
Doncs, bueno, pues, doncs era una pel·lícula que es va fer en blanc i negre.
No seria Odissea en l'espacio?
No, aquesta...
Aquesta també hi ha passat de
moda. Aquesta és moderna. Sí.
Quan veus una d'aquestes no pel·lis dels 70-80 que diuen el 2022 sí. I dius, ostres, això ja passa i no,
ja
i no volava ningú.
Exacte.
Vull les dir, autopistes aquestes que havien d'anar per...
Exacte, els cotxes volant.
Sí. Jo volia el monopatín aquell del Marty McFly.
Però bueno, és un tema preocupant, eh? I ens hem de posar les piles. I sí. Això farà que la societat ens canviï, eh? Però,
i tant, clar,
però molt, normal. Perquè, clar...
Les necessitats bàsiques canvien, s'ha de readaptar i reajustar. Tot, si tu no pots menjar o no pots dormir, no pots...
Exacte.
Beure aigua, no? Que ens veiem abocats a...
Exactament.
O a la guerra... o entendre'ns, i espero que sigui entendre'ns i...
Bueno, la guerra serà manera que ens faltin els recursos.
I vull tant,
dir, això està
això.
Claríssim.
Si no ho gestionem abans,
exactament.
Això cada cop s'accelerarà més.
La humanitat sempre ha estat igual. Vull dir, quan li ha faltat a un grup de gent o a un grup de persones una necessitat, hi ha hagut una guerra perquè els altres sí que ho tenien, m'entens?
Doncs us dic una cosa, que per entendre'ns és bàsic tenir una bona comprensió lectora.
Que ben lligat, això, eh?
Oi, la Carme no se li escapa!
No, però és que és bàsic. És molt bàsic. Mira, i ara és perfecte. Mira, la Míriam es dedica a l'ensenyament. I tu ens pots parlar una mica de la teva època.
Sí.
Com a estudiant. Ensenyar a llegir i entendre el que estàs llegint era bàsic, abans que t'ensenyaven a l'escola, Jordi, a llegir, a sumar, a multiplicar les taules...
Les quatre regles, no?
Clar,
sí. Les
quatre era regles. El més bàsic.
Però fixeu-vos, vull dir, ara sonarà cachondeo. Però com que nosaltres estàvem formats per memòria, és a dir, havíem de ser cotorres...
Memoritzar.
Mm. Això de la comprensió lectora no existia. No existia. Jo havia de recitar les coses.
Però potser les abans
deies ni què estaves dient, no?
Exacte. I jo no ho sabia, lo millor, eh? En sèrio, eh? A mi l'única... és que si a mi em feien llegir un llibre, jo tenia problemes, i fins ben gran, eh? Fins que potser ja feia batxillerat o alguna cosa, tenia problemes per desenvolupar el tema que m'estava parlant el llibre. I doncs... no en llegíem gaires. És a dir, bueno...
Això a què treu cap? Doncs perquè hi ha de tots aquests estudis que es fan que apunta que els nens de primària a Espanya estan per sota de la mitjana europea.
Sí.
I us dic una cosa, perquè el tema el vam començar a tractar ahir. Com els explicava ahir, el context global és de retrocés.
Sí.
Però tot i així, Espanya està per sota de la mitjana europea. Què està passant, Míriam?
Doncs estan passant moltes coses, la veritat, a les aules. Estan passant moltíssimes coses. Està havent-hi un canvi de paradigma a nivell educatiu molt important, que penso que a la llarga això es veuran els resultats. El que passa és que, com tot, necessita un temps d'adaptació. Les metodologies noves, a vegades, ens oblidem de les antigues, i a nivell personal penso que hem de fer una mica intentar casar les dues coses. O sigui, no hem de perdre el treball sistemàtic de vista, però evidentment els nens i nenes d'avui en dia no aprenen com aprenia jo o com aprenien a cada època, no? A cada generació. Perquè els estímuls no són els mateixos. Jo a vegades dins de l'aula tinc la sensació que si no em poso vestida de fosforito amb llums i panells de colors i salto i ballo, no m'estan veient, perquè estan hiperestimulades les infants avui en dia. I ara estem en un procés d'adaptació a aquestes sobreestimulacions, no? Per tant, hi ha coses bàsiques com la comprensió lectora que perden importància per a ells com a infants. Si ja en la meva època parlo que hi havia ja la tele, a vegades, oh, i la tele, tot era culpa de la tele, no? I sempre es fa com aquest discurs, no?, que cada generació és culpa d'alguna altra cosa. A veure, és complicat.
Ara la culpa hi ha gent que
li... aprendre.
Però Míriam, ara, per exemple, que busquem culpables, i aquí apunta el tema de les pantalles.
I tant.
Sí, hi ha Mira, Covid, també, que deien que ens anàvem a retrasar 20 anys i, sí. I tampoc ha sigut per tant, no, Iga? O sigui, les previsions que hi havia eren molt més dolentes.
Exacte, i el llenguatge actual és el...
Ha canviat,
és el,
també.
Sí, és el visual. És
també,
un missatge,
sí,
és un audiovisual constant. I llavors, jo veig com si els nens amb allò ja es desenvolupen i no els hi, vull dir, els distreu del que
bueno,
tenen.
Està bé, o sigui, el tema no és la, no és l'eina, sinó l'ús que es fa d'aquesta eina.
Aquí estem.
Perquè, i també... ara comencen a sorgir estudis que diuen a nivell neurològic que els infants fins als 3-5 anys millor que no agafin pantalles, ni per res. Mm-hmm. O sigui, potser una estoneta molt petita, controlat, evidentment, però, clar, abans et deien, ho podem utilitzar perquè així desenvolupem la psicomotricitat, la coordinació oculomanual, i cada vegada van sortint estudis que van rebatent els anteriors. Costa, al final, en tots aquests estudis, perquè a nivell educatiu el que ens intentem basar sempre és en tots aquests processos d'aprenentatge, tota aquesta part més neurològica, emocional, com afecta a l'aprenentatge. I costa molt, no? Perquè cada cop hi ha més estudis, més innovacions, i és adaptar. Penso a vegades que canviem massa de metodologies o massa ràpid i no acabem de sentar-ne alguna d'aquestes noves línies d'aprenentatge.
Però tu quan parlaves, Míriam, per exemple, d'aquest canvi de paradigma, d'aquestes noves metodologies, tu ho parles i ho apuntes en confiança, és a dir, demanaves que donéssim temps. O sigui, tu confies que això es pugui revertir?
Penso que es pot revertir, però sempre... el que deia, intentant casar una mica amb una part més sistemàtica, és a dir, està bé, les metodologies han de ser contextualitzades i significatives pels infants, si no estem perdudes.
Exacte.
Intentar, evidentment, posar tota aquesta línia visual i digital, evidentment, no? Perquè a més serà la seva feina del futur, han d'aprendre a utilitzar tots aquests aparells. Tema per projectes, que a partir d'un projecte es pot estendre i treballar a totes les àrees, de les necessitats dels infants, també, i de les seves relacions socials, és molt important. Tot aquest contacte amb les famílies, per no perdre-les, perquè això és un tema que a mi em preocupa molt. Però sense oblidar les quatre regles i el llegir i escriure i una mica de memorització.
Home, clar, una mica.
Oh, no. Tot alhora.
A veure, la memorització que jo t'he dit és,
Jordi,
és massa.
Ara ja ho hem de deixar.
Sí, per això no ens queda més temps.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
After Express recupera l'essència del so trans i progressiv. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Radio. After Express amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Time for DJs.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. Un dispositiu conjunt de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desallotjat l'edifici d'oficines i el descampat de l'antiga paperera. L'actuació s'ha fet per ordre judicial i sense incidents. En aquest espai malvivien 14 homes, dels quals dos han estat detinguts per infracció de la normativa d'estrangeria. En cap cas, però, s'ha detectat cap activitat delictiva. Escoltem Gustavo Molina.
A part de l'edifici, de les antigues oficines de la paperera, també s'ha fet el desallotjament de lo que són zones de la superfície. Hi havia un seguit de barraques, una tenda de campanya, i també en el dia d'ahir es va fer el desallotjament d'aquestes persones. En total 14, que és una xifra molt inferior a la que se podia haver fet, per exemple, fa un mes enrere.
De fet, el desallotjament d'aquest dijous és la culminació d'una operació en què els diferents